Hola, bona tarda. Benvinguts al Tal com Raja. Avui és un dia trist per mi, personalment, per les persones que coneixíem a les Ter Planes, i crec que pel carinyo que li teníem tots plegats, doncs crec que haig de començar el programa parlant d'ella, no? En primer lloc, parlant d'ella perquè tots sabem que ella no ha marxat i estarà sempre als nostres cors. L'Esther, tot el que pugui dir de l'Esther ja ho sap tothom, no? I de fet, avui a la sala de vetlla, moltes de les persones que estaven animant allà el Jaume, el seu marit, i les seves filles, la Laia i la Roser, deien perfectament que era una bona persona, això podíem fer aquest resum, però sobretot la paraula que més ha dit tothom és la calma, no? Aquest treball amb calma, amb aquesta discreta, implicada en projectes, sobretot amb la comunitat educativa de tot castellà. Ja només el seu vessant ja de la recuperació de la història de castellà ja és prou intens, però jo destacaria de l'Esther la seva humilitat, la seva feina conciliadora, mediadora i sobretot aquesta calma. Jo vull explicar l'anècdota, jo l'he vist moltes vegades per l'institut, quan treballa els 20 anys que he treballat a l'Institut de Castellà, ella sempre amb aquest posat tranquil, esperant a la persona que vingués. I me'n recordo que quan, fa uns anys, no recordo quants, vam fer una trobada amb aquell escriptor, el Román Puertolas, aquell senyor que havíem fet un treball de recerca amb el seu llibre important, doncs ella es va dedicar a que tot sortís bé, no? I això és el que ha fet durant tota la vida, que tot sortís bé. Llavors, Esther, estiguis on estiguis, nosaltres sempre et portarem a dintre. Jaume, Laia, Roser, que sapigueu que l'Esther no ha marxat, l'Esther estarà sempre amb nosaltres, i per tant, jo crec que la vivència, els que hem tingut una vivència amb ella, hem de pensar que hem après molt. Malgrat avui dèieu que ella no era conscient de ser tan important, avui hem vist, i sempre ho hem vist, que sí que ha tingut una importància per tota la gent que viu o que ha treballat a Castellà. Jo crec que acabo que el que necessita el món és més Esther Planes. Gràcies, Esther. Bé, i com que la vida continua, és normal i continuem aquí treballant, doncs comencem el programa d'avui a la meva esquerra, l'Antonio Roa.
Hola, bona nit.
I a la meva dreta, l'Agustí.
Bona nit. Ja saps que estic en el meu lloc natural.
Sí, però no ho he dit per això, no he dit mai aquesta frase. Sempre he dit l'Antonio i l'Agustí, però no he dit... No està fet expressament això, eh? No està fet expressament.
Bueno, yo solamente decir que gracias por esas palabras de parte de... No la conocía, por desgracia, pero ojalá si cuando yo me muera tuviera estas mismas palabras o unas parecidas porque son muy bonitas.
Bueno, gràcies. Tu coneixies a la...
No vaig tenir aquesta sort.
No, doncs és una tècnica de l'Ajuntament, havia estat regidora també, però sobretot la seva feina. Avui la seva filla diu és que era molt tranquil·la, és que era molt tranquil·la. Jo li dic, però és que això era la seguretat de l'èxit. En la seva... Diu, sí, però massa calma. Diu, no, massa calma no, perquè segurament pel fet de mirar-ho tot i escoltar tothom i tal, al final les coses sortien bé. Vull dir...
I de mi ramo, que era historiadora, no?
Sí, també. Sí, no, però vull dir, l'Esther podia ser de tot, però el que no era era impulsiva. I hi ha persones que som impulsives i al final les coses acaben sortint, però ella el que sí que escoltava molt... I al final treia una conclusió. I bueno, no ho he dit, però ho dic ara. Nosaltres, els que estem jubilats, tenim un grup de WhatsApp de jubilats a l'institut, i el director, el Jaume Quera, que tothom coneix aquí a Castellà, amb tots els anys que ha treballat aquí, que va ser un dels promotors del primer institut que hi va haver aquí, que per cert no ha pogut venir al tanatori, doncs m'ha dit, ha posat al grup, l'Esther va aconseguir la UEC. La UEC és la unitat de... externa, són aquells alumnes que tenen dificultats, moltes dificultats, i es crea una aula externa perquè puguin, com a mínim, avançar, no? I ella va ser una de les impulsores perquè, tot i que ho demanàvem a l'institut, ella va ser la que va posar, per això, aquesta tasca de mediadora, no? Que al final, parlant amb inspecció i amb delegació territorial i tal, al final vam aconseguir la UEC, que crec que ara ens la compartim amb el Puig de la Creu, un any uns o dos anys uns i uns altres. Bueno, escolteu, tenim molts temes damunt de la taula, però el primer és que hem de saludar a la Neus Ventura. Hola, Neus.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. La Neus ens parla des de València, no sé exactament de quin poble.
Jo soc de Xàtiva, que és més o menys la població semblant a Castellar, uns 25.000 habitants.
Perfecte, perfecte. Tinc amics allà a l'institut.
Sí?
Sí. Tu treballes a l'institut de Xàtiva?
N'hi ha un? Enguany no, però sí que tinc molts coneguts allí.
A veure, ell, a veure si me'n recordo el nom. Espera. Ell, bueno, perdoneu,
de
però...
Quina... Sí, tranquil·la.
Sí, ell era de català, em sembla, i no sé si s'ha jubilat, però havia estat de cap d'estudis o director. Espera, que haig de saber el nom.
Com el nom?
Sí, espera, que busco, que no me'n recordo.
No és Martínez, no?
Sí, sí. No?
Josep Martínez.
Josep, espera. Espera, que estic...
Enric. És que va ser professor
Enric.
Meu, per això. No
Enric.
Sé. Enric, sí.
Sí, el coneixes, l'Enric.
Sí, ha estat professor meu, sí. Home, pues, sí, sí. Pues, ha estat professor meu.
Magnífica sí. Persona, no pot ser el contrari, eh?
Jo vaig estudiar a aquell institut, l'Institut Antic.
Magnífica persona, vull dir. No pot ser el contrari.
Sí, sí, va ser professor meu, sí.
Molt bé, molt bé. Sí, doncs mira, sí. Ens vam conèixer en una platja a Àguiles, a Múrcia, que es veu que el seu pare era d'allà. I vaig, fa molts anys, ja, i vaig sentir parlar català i dic, escolta, sou catalans? Diu, no, som valencians. I des d'aquell moment som sí, amics sí. De fa moltíssims anys. Crec que està jubilat ja.
Pues ja li diré. Si
molt bé, si el veus, tinc més amics a Xàtiva, eh? Però bueno, aquest és el principal. Sí. Bueno, Neus, la Neus està aquí perquè es veu que a València estan passant coses que aquí a Catalunya sembla que no acabem de saber bé, o els que ho sabem estem flipant una mica, no?
I... Sí, jo també flipé.
Sí, jo crec que flipem tots, perquè sembla que hi havia una mica de tranquil·litat, no?, a nivell lingüístic al País Valencià, i sembla que això, bueno, estava com...
A veure, els anys 80, que és quan jo estudiava a l'institut, 80-90, hi havia el programa lingüístic, era programa de línia o incorporació progressiva del valencià en les matèries que se donaven en el batxillerat, no? De manera que jo vaig estudiar íntegrament en valencià, excepte l'assignatura de castellà, i ja tenia companys que en el batxillerat s'anaven pues, incorporant assignatures, i al final, quan acabàvem tots el batxillerat i arribàvem a la facultat, a la universitat, teníem un domini de les de tant el valencià com el castellà, no? Domini de les dues llengües cooficials. Amb la llei de 2018 del plurilingüisme, pues se va canviar el sistema i se va voler incorporar també matèries que se donaren en anglès. El que va passar és que bueno, la història del País Valencià és que hi ha zones de predomini castellà en els quals hi ha una particularitat, que és que els pobladors, quan en l'època de Jaume I, eren pobladors de zona castellana, i on parlem valencià, sobretot les comarques centrals que coneguem, pues, eren pobladors de Lleida. Per això el parlar és molt semblant al català de Lleida. Bé, el cas és que aquesta incorporació de més matèries que s'havien de donar en valencià en les zones castellanoparlants, en algunes, val? En concret segurament seria més en les zones d'Alacant, en Orihuela i tal, ells van considerar que de repent que podien demanar-se l'exempció de valencià i no cursar-la, havien de fer no només l'assignatura de valencià, sinó una més en valencià. I clar, pues, s'han rebotat un poc d'alguna manera, val? Perquè Mazón al cap i a la fi prové d'aquella zona, i pues, bueno, ell i el conseller pues, ho han gestat un poc perquè volen canviar, bueno, han proposat una nova llei educativa, però que és una farsa, que és una fal·làcia anomenar-la llibertat. I si vols t'explique sí, en detall per què és una farsa.
Sí, era més o menys el que volíem saber és aquest referèndum que bueno, va tenir unes errades tècniques, no sabem exactament quines,
sí,
però
va començar el dimarts, sí, fins al dimarts que ve, han de votar les famílies, és un vot per família, per xiquet. És a dir, si hi ha dos pares que no es posen d'acord i voten diferent, s'invalidaria el vot. Val? O pares separats, també. Però aquesta no és la qüestió. La qüestió és que hi ha uns percentatges que venen marcats, de manera que les famílies... Bueno, jo ho he dit, però soc membre de Famílies per Valencià i tota aquesta, anem a dir, militància per la llengua m'ha vingut perquè des de l'AMPA o l'AFA de l'escola dels meus fills, en octubre jo ja estava preocupada per el fet de que pot donar-se la possibilitat de que en el grup de la meva filla voten la majoria dels pares en que les assignatures siguin donades en castellà i en el grup del meu fill, bueno, sí que pot ser que isca el valencià. La qüestió és que per a mi és una preocupació pensar que vaig a tindre dos fills, cada un educat d'una manera, i suposa per a mi una esquizofrènia lingüística i familiar. Va? A banda, quan triem els pares, que triem, si per exemple jo tinc la meva filla va té 5 anys i l'any que ve comença a primària, si el que vote i el que isca majoritàriament per l'elecció, no només la meva, sinó la majoria dels pares d'aquest grup, és la llengua que serà fins a tota la seva etapa educativa, de manera que no se pot canviar. Val? Entonces estem lligats.
I estem parlant
de
que...
Això,
perdona, estem parlant de que en el grup...
Per decidir si hi ha un empat... Com?
No, és que... Com? No, deia que estem dient que guanya el grup. És a dir, si hi ha un 30%...
Sí,
si hi ha un 70%
que
vol...
la majoria. Sí. De manera que, clar, de manera que si el valencià és una llengua minoritzada, val? Ja sabem, perquè és tot, la majoria de l'àmbit de la nostra vida, les persones que monolingües de castellà poden realitzar la seva vida perfectament perquè no som curosos i respectuosos i els parlem en castellà i al final pues no, ningú els parla valencià, no prenen el valencià, bueno, és tot un bucle, no? Però en el sentit, ja no sociolingüística, sinó en el sentit de l'escola, els percentatges que estan marcats, val? En la zona de predomini lingüístic valencià són diferents en la zona de predomini castellà. Què vull dir? Que, per exemple, en la zona de predomini castellà, en infantil, si donen per, bueno, en la zona de predomini castellà donen per fet que els pares van a votar castellà. Val? Entonces, aleshores, t'estan demanant per l'elecció de la llengua base, que és la llengua vehicular, però ja estan donant per fet que en la zona castellanoparlant serà el castellà, quan allí pot ser que algú també vulgui triar el valencià. I aleshores, ja per etapes, en infantil, seria un 80% d'assignatures en electroescriptura en castellà, el valencià es queda en un 10% i l'anglès un 10%. És a dir, el valencià se queda al mateix nivell que una llengua estrangera en infantil. En primària canvien els percentatges en la zona castellanoparlant i depèn de si donen un 15 o un 25% a l'anglès, perquè això determinarà després el centre, els percentatges del castellà són un 73% i el valencià un 12%. Val? Si és en anglès, bueno, és un poquet molts números i tal, però en resum, a la fi, en la zona castellanoparlant, val? El resum que podem donar és que el valencià va tindre menys percentatge d'hores acadèmiques que l'anglès. És a dir, quan el valencià és llengua cooficial, està per regla en l'Estatut s'estableix que s'han de conèixer les dues llengües, val? El valencià i el castellà, i hem de tenir domini lingüístic de les dues, i després tenim la llei del 1984, de la llei d'ús i ensenyament del valencià, en què està escrit, val? Encara està vigent, que s'ha de promocionar l'ús del valencià i també en l'escola, evidentment. En la zona de predomini lingüístic valencià, que és en la que jo visc, val? no en la que treballe, en infantil la lectoescriptura serà si la llengua base i el valencià seria un 65%.
I per què no pot ser un 80%?
Correcte, això és la qüestió. Una llibertat en el qual ja te venen marcats els percentatges i si jo vull que la meu, que és, bueno, jo no tinc fills en lectoescriptura ara, però si jo volguera que el meu fill o filla fera la lectoescriptura en valencià i que tinguera aquesta quota de 80%, com tenen la zona castellana parlant, no pot ser. Això és una injustícia, és una discriminació respecte al valencià. Això és infantil, però és que vas al primer cicle de primària i el percentatge de la llengua base, és a dir, si tu tries, o sea, al final, en la llengua, en la zona de predomini lingüístic valencià, el màxim de percentatge que pot tindre el valencià, si votem el valencià, serà un 52,5%. Val? En canvi, en la zona castellano parlant, que dona per fet que serà la seva llengua materna el castellà, tenen més percentatge d'assignatures que executaran en valencià, en castellà. Per tant, hi ha una discriminació super, molt notable.
Els catalans ens costa una mica entendre tot això, perquè clar, nosaltres no tenim...
Sí, sí que tenim, a mi també.
No tenim zones de predomini castellà, que sí les tenim, perquè de fet...
Però
no s'aplica a zones castellanoparlants.
Clar, perquè vosaltres feu immersió lingüística total.
Sí. Jo recordo, sí, perquè ja tinc una edat...
I també a mi em crema molt, sincerament, que el senyor conseller d'Educació, val, diga que és la primera vez que voten les famílies. Mentida, perquè quan estava les línies en valencià o en castellà, en els anys 90, que jo vaig estudiar, els pares triaven.
Sí, això anava a dir. Això
anava a dir. El consell escolar, el que decidia quines matèries, segons el professorat, el que tenia la capacitació en valencià, pues anava a les línies, no? Feia les classes en català.
Sí, perquè mira, jo recordo...
Que ja ho triàvem.
Recordo que la meva cunyada, que treballa a Gandia, me'n recordo que potser era més fàcil, hi havia una línia en valencià i una línia en castellà. Això existia a les escoles de primària.
Clar.
Després això no sé com quedava a secundària, però a primària pues hi havia una línia que jo me'n reia molt, perquè li deia, bueno, profe de música, pues el grup en castellà i el grup en valencià. Vale, i quan feu una festa, com ho feu? Allà al pati amb què parleu? Jo reia, perquè clar, a Catalunya no fem això, no? I ella em deia, una festa en valencià, una festa en castellà, perquè clar, quan tens tots els alumnes al pati, com ho fas? No?
Bueno,
però com a mínim...
Però en realitat, al final, acabava sent que el valencià tenia força, tenia pes.
Sí.
De fet, el valencià ara es coneix molt més. Hi ha un domini de valencià molt més. Ma mare no va estudiar en valencià. I les generacions de després hem estudiat en valencià. L'estadística del 2021 de com estava el valencià la nostra comunitat autònoma va establir que a nivell familiar s'aprenia a la llengua oral, vale? Escrit no tant, val? I a llegir pues, no tant. Val? En la resta d'àmbits, pues, quan fas un curs de feina o amb la relació amb els veïns, si hi havia una miqueta de valencià encara, però el més notable, val? En altres àmbits, jo sé, en altres situacions, no? De feina, la majoria ningú utilitzava el valencià o no l'ha pres en la feina, però el pilar era l'escola. En l'escola és on el percentatge d'aprendre a llegir i escriure és més elevat. Què vull dir? Que si ara el pilar que tenim és l'escola, el fonament, el que fa que encara continuem estar vigent el valencià, se cau, l'edifici cau. Vull dir, el pilar fonamental és l'escola i ens la volen treure, perquè no volen tindre en compte la nostra opinió. Després, per altra banda, no he comentat, però per exemple, en l'escola dels meus fills, que només hi ha un grup per nivell, sí, que són 25 xiquets, val? El que vos deia, només en què 13 pares i mares de xiquets del grup de la meva filla votarà, 13 persones votaren una cosa, els 12 que quedem no tindríem, o sigui, la nostra opinió no
clar,
té
això valor. És el que ens, a nosaltres...
És llibertat.
La gent que queda en minoria automàticament està obligada a fer-ho amb l'idioma que guanyi, no? I llavors això no és...
Clar, guanya la majoria.
Clar, en comptes de...
Quina llibertat
si tornem,
és això?
Clar, si tornem a l'època abans, que era més fàcil, hi ha un grup en català, perdó, en valencià i un grup en castellà, no? I això, pues, com a mínim, és més lògic, no sé. Mira, tinc aquí una persona... amb mi que
i bueno,
fer una...
després hi ha uns criteris, perdona, és que això és important dir-ho, hi ha uns criteris de prelació que van a determinar si en el cas d'empat ¿vale? Si negren doce y doce, para determinar quién sería la lengua que al final se fera la se quedara, ¿vale? Hi ha uns criteris de desempat, de manera que hi ha famílies que tenen puntuacions distintes.
Ah.
Això se podria entendre a nivell del menjador escolar, que tu dones puntuació a famílies amb més necessitats, amb menys recursos, o monoparentals, o xiquets amb disminució, ¿vale? Alguna minusvalua, ¿vale? Podries entendre, no?, que tu vols propiciar que tinguin un menjar de calent tots els dies. I ahí s'entén que hi ha uns criteris de diferenciació i d'ajuda a les famílies necessitades. Però en una llei que és una educació per a tots per igual, no s'entén que existisquen uns criteris en els quals el teu un fill d'una família nombrosa, vale, puntua més que el meu fill, que jo no sóc família nombrosa. Pues l'educació ha de ser per igual tots. De manera que al final ells van a poder triar o se va executar la seva tria, però no la meva. Això no és llibertat. Són uns criteris totalment injustos.
Molt bé, Neus. Neus, tenim una persona aquí amb mi
Digues.
que vol fer-te una pregunta.
Bueno, és que, perdó, era també una valoració, però bueno, faig la pregunta
Digues.
així clara, no?
Sí.
Quina motivació és la que tu creus que està feta per això? Clar, la gent pot pensar que no és una motivació política. Jo tinc la meva opinió. Però la teva opinió, tu creus que això és una motivació política? Vol dir que s'utilitza la
Mira,
llengua i l'idioma per fer política, en aquest cas, quan no deuria ser així. L'idioma i
efectivament,
ha de
la
ser
llengua no pot
alguna cosa
ser.
cultural i més una parla que està retrocedint, no? Cada vegada més el català
Sí,
aquí en
sí,
Catalunya i el
sí.
valencià. Es té que
Sí,
promocionar,
sí.
en tot cas, que tothom
Efectivament.
parli el valencià o el català, o que per lo menys el conegui i els infants que ho coneguin i ho parlin i ho escriguin bé, això és el primordial. Però tu creus que aquí n'hi ha
Sí.
alguna arma política al darrere?
Evidentment que sí, perquè mira, quan la llei estava a punt de publicar-se, la Universitat de València, val? Tècnics, persones, no?, assenyades i intel·lectuals, van fer un informe en el qual van manifestar claríssimament que la llei era una fal·làcia de llibertat, que és una farsa. I van dir coses com a que el terme llibertat amaga una discriminació profunda del valencià, és a dir, una relació asimètrica, val? I volen, no?, d'alguna manera volen destruir, volen coartar-nos, no?, als valencianoparlants. És com dir, però no només als valencianoparlants, és a dir, jo, la meva lluita és que entenguin, fins i tot els meus alumnes de la zona castellana parlant, que per a ells és un prejudici no dominar les dues llengües, perquè al cap i a la fi, després, quan hagin de buscar una feina, necessitaran tenir, pues això, tindre llengües són oportunitats, les llengües sumen. Sí que entra fa poc veia, bueno, a nivell local, ah, només la paraula, en l'Ajuntament es va reunir, ara no recordo com es diu, el plenari, i hi ha un regidor de Vox, i ell va afirmar que estava dins del seu programa la llei. O sigui, és que està clar que és una llei ideològica, és promocionada per els de Vox, però és que el PP, hi ha alguna part del PP que no se queda curt. Però també t'he de dir que jo he anat a fer xerrades a distints pobles de la costera, que és la comarca en la que jo visc, i precisament vaig anar a la Barxeta convidada per una persona del PP, val? I les persones que estaven allí van manifestar, bueno, un xic que va dir, manifestar claríssimament que ja és del PP, però que en el qüestió de la llengua ell té clar. És a dir, això és el que, o sigui, l'enteniment humà, no? Si tu eres una persona que no, no? Vull dir, que no vius en l'odi, en la contra amb l'altre, has d'entendre que això ha de ser així. Que ells ho vulguin utilitzar de forma ideològica, va, sí, és evident que sí, però l'enteniment és que el saber, el coneixement, suma. Val? Jo sóc de formació filòsofa, i filòsofa significa amor al saber, amor al coneixement. I no és amor al coneixement per títols, de tindre títols de valencià. ¿vale? És l'amor de, precisament, la meva llengua, evidentment que és la meva llengua materna i tinc una vinculació sentimental, però no és només això. Jo, la meva reivindicació és que fins i tot les persones castellanoparlants que provinguen de la zona de predomini castellà, per a ells, al cap i a la fi, també va ser una discriminació el fet de que no coneguen la llengua del nostre país.
Així és, mira, jo t'ho parlo...
Si t'he contestat, no
sí,
sé,
sí.
M'he agradat un poc de
mira,
tema,
jo,
però...
Els meus pares eren d'Almeria i, com
sí.
pots entendre, jo el català no el vaig parlar fins fa relativament poc. I els meus pares
sí.
tenien clar que jo tenia que aprendre el català,
clar.
Entendre'l i escriure'l. I això és el que sobta d'aquestes famílies que són castellanoparlants, que no vegin que això és cultura pels seus
però
fills, no?
Però no són tots, eh? Tot el món no és així. Jo tinc una amiga, molt amiga, val? Que és de Palència, que bueno, no s'atreveix a parlar, bueno, porta 2 anys així, encara no s'atreveix. Ella ha viscut en Itàlia va aprendre italià, era professora i parlava en català en la seva vida diària, el seu marit és italià, i ella mateixa en deia, és que, clar, per què jo així en València no me llance a parlar valencià? Primera, per vergonya, val, o perquè encara no s'atreveix, perquè ningú li parla valencià. Donen per fet que perquè és de Palència li parlen castellà. I jo sóc l'única que li parla valencià. Com va aprendre aquesta persona valencià si no li parlen valencià?
Ja, ja, ja.
És que el problema és este.
Neus, mira, tenim
sí.
Queda un quart d'hora i avui tenim els temes damunt de la taula. Una pregunta,
sí?
una última pregunta. Perquè
no
he llegit
no
que...
No t'he sentit.
Ah, una última
no
pregunta. Ara? I ara? Ara, em sents? Hola?
Ara sí.
Ara sí, vale. No,
sí,
dic que ens queda un quart d'hora de programa i vull posar més temes damunt de la taula, però és molt interessant,
ja.
Segur que,
sí.
que és un tema que continuarem
Perdoneu.
Parlant. No, és molt interessant, per això...
És que jo tinc... Se me van ocorrent coses i
no,
veig
no,
que
tranquil·la.
Coses que me deixen
no, jo tinc...
perdir i, clar, si no, no puc entendre potser el que...
Clar. Mira, jo tinc dues preguntes de resposta sí. ràpida. Una... he llegit que a la pràctica tot això serà molt difícil de posar-ho en marxa, vale? Per percentatges, per tot això. I després, que això serà finalment difícil i, per tant, no s'aplicarà. Però l'altra pregunta que tinc és, això sí que era una pregunta, si hi ha alguna manera
sí.
de parar tot això, o als tribunals, o d'alguna manera, o amb la pressió...
Hem pressionat, o sigui, quan se presenta una llei, se fan al·legacions, no? La ciutadania, com, no?
Sí, sí.
L'estat democràtic fa al·legacions i tenen l'obligació de contestar individualment. Bé, el nostre govern valencià va deixar que ferem les al·legacions en període de vacances de Nadal, amb la qual cosa pues, hi havia molta gent que estava fora o el que siga, però així tot van fer 4.100 al·legacions, val?
Uh-huh.
I quan va acabar el termini se van dedicar a contestar de forma general a totes. De manera que sí, estem fent força, hi ha moltíssima gent que estem lluitant, però bueno, no tampoc com que estem fent, però en fi.
Uh-huh.
Volia dir-te algo i ara no recorde què era. Se m'ha anat la pregunta
bueno,
primera
no,
que m'has fet.
No passa
res. Ah, sí.
Sí, no, que serà... A la pràctica això serà
important.
Impossible. Que a la pràctica això serà impossible.
Sí,
i per tant...
que volia comentar que aquesta llei no té en compte els criteris pedagògics, evidentment. De manera que, com tu dius, va ser prou inviable. Per als equips directius és un caos organitzatiu perquè van a prioritzar la llengua però no els criteris pedagògics, de manera que segurament va propiciar segregació, perquè sembla ser que els que triarà, si trien castellà seran majoritàriament pues, gent que prové de Llatinoamèrica i gent a lo millor nouvinguda que no s'ha assabentat o que pensa que a lo millor en castellà coneix algunes paraules, de manera que en els grups de castellà hi haurà un sector de gent amb unes dificultats segurament. Val? I això està propiciant que això no és igualtat. L'educació ha de ser igual per a tots, inclusiva, i si creen grups diferents i si en un grup que s'està prioritzant la llengua però no relacions humanes, és a dir, s'han de fer grups heterogenis en els quals hi ha gent xiquets que puguen ajudar als altres, xiquets amb una dificultat que no, per exemple, que no hi hagueren 10 autistes en un mateix grup, saps?
Vull dir, sí, clar.
Aquestes coses s'han de tenir en compte.
Molt bé, Neus, doncs t'agraïm la teva predisposició. Gràcies per participar en aquest programa.
De res.
I bueno, no sé, molta sort.
Gràcies per cridar.
Que sigui el que hagi de ser, que lluiteu per la vostra llengua, igual que fem
nosaltres. Està clar
nosaltres.
Que ara la consulta està bé molts problemes i fins i tot persones que odien el valencià també estan en desacord en
sí.
com està funcionant la votació. És a dir, no sé què passarà, però...
Bé, estarem al
cas.
Estem
obligats a votar.
Molt bé, estarem al cas
perquè,
de tot el que passi.
Si no votem... decidint-se també per nosaltres.
Clar que sí. Doncs estarem al cas de tot el que passi allà. Gràcies, Neus, i res, molta força. Hola?
Gràcies.
Vale, doncs que vagi
Continuem.
Bé.
Continuem.
Adéu, adéu.
Adéu,
adéu. Bueno, no sé, 2 minuts, per, no sé, a mi m'ha sobtat. Jo ja havia llegit tot això dels percentatges i tal. Jo em quedo amb la complicació que ha de ser pels equips directius, pues això, i sobretot amb la no llibertat de tria, no sé si ho veieu igual que jo, no? En el fet de que, bueno, els que coneixem famílies a València, moltes escoles tenen la doble línia.
I... Sí, però la d'Estrelada ja està feta. O sigui, la d'Estrelada social, el hachazo social de divisió en dos i d'una forma tan clara ja està feta. Els vots ja estan recollits. I el que és molt dolent és això, és utilitzar una cultura, com és en aquest cas la cultura valenciana en general, com una arma d'arrojadiza, no? Utilitzant també precisament això que deia al final, no? Que n'hi ha gent nouvinguda, doncs clar, diu, què votaran? Doncs mira, per lo menys en el castellà, o a vegades que es diu espanyol, que no es deuria de dir, no? Perquè el valencià, el català, el basc i el gallec i el balear són també espanyols, però bueno... Bueno.
Hi ha un debat molt llarg amb això, eh? Perquè, clar,
jo considero que sí.
A Hispanoamèrica no diuen castellà, no diuen espanyol.
Clar, Latinoamèrica sí, però aquí a Espanya no.
Sí, però bueno...
Clar, aquí a Espanya...
Sí, hi ha un debat sí. lingüístic, eh? Jo que sóc filòleg, hi ha
jo
un
tinc...
gran debat... Castellà és de Castilla, no? I espanyol és la llengua comú, no? És com una... és complicat. Bueno, ja entrarem en aquest debat algun dia.
Vale, sí,
que
sí,
pot,
ja entrarem.
Es pot dir de les dues maneres, vale? D'alguna manera, l'espanyol és la llengua comuna, la llengua que tenim entre tots. Per tant, l'espanyol és la llengua que estem parlant. No, ara no, però enteneu-me. I el castellà, pues sí, és el de Castilla. Però bueno...
Bueno, entrem, però és igual. És una... Han vist des de ja fa molt de temps... que això és un arma per donar vots i això és un atac greu en contra de València per tot el que fem. És que si això s'hagués fet aquí a Catalunya, jo ara mateix no parlaria en castellà, perdó, en català. No parlaria perquè, clar, els meus pares... El que passa és que els meus pares van estar un mes a l'escola i l'altre quasi bé res. Tenien clar que ells eren analfabets. Què passa? Que ara els pares llegeixen d'aquella manera, escriuen d'aquella manera i es pensen que saben molt. Els meus pares, per almenys, tenien la capacitat de saber que ells eren analfabets i ells volien, pels seus fills, i en aquest cas meu, que jo estudiés. En canvi, els pares d'ara, el que sigui, que es pensen que saben molt, són més analfabets que els meus. I no volen que els seus fills tinguin un futur, que és, estem parlant de futur, perquè saber més d'una llengua no t'enrareix, és, o sigui,
sí, però
fa...
les coses han canviat molt, perquè l'altre dia també parlàvem a Ràdio Sabadell que en la nostra època, en els anys 80, la immigració volia aprendre català bàsicament per ascensor social, no? Perquè consideraven la llengua una manera de trobar feina més fàcilment. Ara això s'ha perdut. Però tant pel valencià, bueno, el valencià potser sempre ha estat així, el valencià no ha estat una llengua de prestigi social, no? Que et donés... En canvi, el català sí. Hi va haver un moment que dius, ostres, si saps català pots trobar feina més fàcil, no? Ara això s'ha canviat. El català ja no és una llengua amb la que pots trobar feina fàcilment perquè ja ha perdut. Tot i així, ha conservat i ha continuat tenint parlants, no? Jo no sé, Agustí, si vols donar la teva opinió sobre això.
Faré una frase lapidària. Com a mínim a València poden votar els pares. I ahí lo dejo.
Vale. Però jo insisteixo, et punxo una mica més. Tu veus bé que la zona, diguem, de domini castellà es negui a aprendre el valencià? Quan és una llengua, com ha dit ella, que a l'Estatut diu que és una llengua cooficial i que tothom ha de conèixer. O sigui, t'imagines que la gent de Sant Adrià digués no, nosaltres és zona castellano parlant i no volem aprendre. Entendríem això?
Tu poses una assignatura de... Aquí es va posar una assignatura de català, allà poses una assignatura de valencià, tens que fer aquesta assignatura perquè si no la proves no passes de curs i s'acaba el problema.
I per tant...
No, és que no... A veure... Sí, perdona, però és que jo el conflicte amb el tema de la llengua és que senzillament em treuen de polleguera.
Però el tema és que no hi havia conflicte i s'ha creat un conflicte.
Això jo em guardo la meva opinió.
Home, si surten famílies...
Tota la intervenció d'aquesta noia, ho estava escoltant i m'ha agradat moltíssim, perquè a més ha dit tota una sèrie de disbarats que es volen dur a terme, que senzillament em resulten increïble, però és que al mateix temps estava pensant que moltes d'aquelles coses s'han aplicat aquí a senso contrari i resulta que aquí estem xiulant.
La realitat, bueno, pues la realitat catalana no és igual que la valenciana, segurament, dic jo. No és igual.
T'ho diré d'una altra manera, i és el que t'he dit al començar.
O tu creus que sí, que és igual.
T'ho diré d'una altra manera. Allà, com a mínim, han donat l'opció. Aquí no es va donar l'opció, ni es dona l'opció. A partir de... Jo aquí lo dejo i que cadascun tregui les conclusions.
No, jo t'entenc perfectament perquè conec gent que està en contra de la immersió, hi ha gent que està a favor però de revisar la immersió. Jo sóc dels que penso que s'han de fer més hores de castellà a Vic i a Blanes i a Olot i més hores de català a Sant Adrià i a això. Vull dir que
On tinc que signar?
No, això és...
Oye, pues m'apunto.
Això és el que s'està dient en àmbits, diguem, lingüístics, en àmbits com federalistes d'esquerres que estan dient, atenció, estem perdent el català a Santa Coloma per molta immersió de 40 anys que portem ja fent i estem perdent el castellà a Vic, no? I per tant, hem de fer alguna cosa. Aquella fal·làcia de dir, no, és que ja l'aprenen el castellà al carrer, no és veritat. I per tant, hem de fer una immersió equilibrada. Això és la meva idea, després d'haver estat dels principis, no?, de fer la immersió.
Sí, però és que amb això a València es va a les antípodes.
Sí, es va a l'enrevés, sí.
O sigui, es va a les antípodes i el que és més preocupant és... Mira, diré una cosa que és la ucranització de València. O sigui, tu tens una part que parla solament castellà o espanyol, tens una altra part que parla valencià i el següent pas és el que va passar a Ucrània, que el que no ho sàpiga que ho vegi. No solament per l'idioma, sinó també per les arrels de la part russa i el que va passar després. Això passa també a Letònia, en una altra part, a Letònia. Però és que aquí no s'està obligant a ningú que parli el valencià. Però tu has de donar totes les facilitats i als nens petits, i és clar que s'ha d'obligar, i escolta'm, i els professors són el suficient, tenen la suficient intel·ligència perquè un nen que és nouvingut no li diràs que aprengui català d'avui per demà. Això ho saben tots i tots. O sigui, però sí que se l'ha de donar les eines, perquè el valencià és un idioma, igual que el català, igual que altres idiomes, que s'està perdent i està guanyant el castellà, clar, té força, i l'anglès. Perquè n'hi ha moltíssims mitjans en castellà i en anglès i no tants en valencià i per analogia en català.
Bueno, jo em quedo amb el que ha dit ella, que ja s'havia votat, no?, de fet, i potser seria més lògic, el que no trobo lògic, i intento ser objectiu, encara jo tinc la meva idea, però intento ser objectiu, el que no trobo lògic és, si en una classe de 30, 20 voten una llengua i 10 una altra, aquests 10 queden en minoria, per tant, estan obligats a fer-ho amb la llengua majoritària. Quan era molt més fàcil, quan es votava, al principi a P3, jo vull que el meu fill aprengui tot en valencià, tot en castellà, dues línies. Això era com més democràtic, no? Després era la pròpia escola que, veient que si no tenia alumnes d'una línia, llavors deien, i això passava a Gandia, hi va haver escoles que tenien les dues línies, però quan van veure que majoritàriament tots triaven una sola llengua, es convertien en una escola d'una sola llengua. Per tant, el pare que matriculava el seu fill allà ja sabia que la llengua vehicular seria el valencià o seria el castellà. Queden 5 minuts i jo volia parlar d'Alemanya abans de marxar, perquè clar, és que mireu, he fet esforços per trobar algun alemany d'origen alemany o d'origen, o jo que sé, d'origen espanyol, que parlés alemany amb traductor. Ho he intentat tot, perquè tinc família alemanya, però els hi ha fet com vergonya de parlar. Per què volia això? Home, per tenir una opinió d'algú d'allà, no? I no només la nostra des de la lectura de diaris, naturalment, en castellà o en català, perquè clar, no, segur que no llegim res en alemany, no?
Arbeit és el treball, que és el que...
Llavors, clar, queden 5 minuts i tot i que podem retomar el tema la setmana que ve, esperant a veure si trobo algú d'allà que vulgui parlar, no sé, una primera, no sé, 2 minuts teniu cadascú.
Bueno, és impossible, però bueno, ha guanyat, jo crec que ha guanyat la democràcia, encara que no ho sembli, perquè clar, sempre se dona més pes a una opció, aquesta de super extrema dreta. El que passa que després, mirant no solament els vots en si, sinó mirant les etats i sobretot mirant el mapa, és curiós que ha guanyat l'extrema dreta una opció xenòfoba contra la migració a la part que era l'antiga República Democràtica Alemana,
on no hi ha immigració.
On no hi ha tanta immigració. Però curiosament és la part que menys guanya con respecte als alemanys, per tant, ells tenen sentiment de segona divisió i, a més, tota la empresa està a l'Alemanya Occidental. També pot ser normal perquè allà es va desenvolupar el capitalisme i no en la RDA, clar. Però ells pensen que és una segona... són de segona categoria, han volgut donar un vot de càstig i el que estan donant és prendre el verí, perquè si volen de veritat ser de primera, no pot votar a una opció d'extrema dreta com la que han votat.
Mm-hmm. Tens encara 15 segons, però bueno, Agustí, una mica de anàlisi del que...
Pues, evidentment, el poble alemany ha parlat, ha escollit un canvi de tendència, amb la qual cosa, pues, ara la pilota està en mans del que serà possiblement el nou primer ministre, aviam quina línia vol fer. Jo destaco sobretot, o sigui, la caiguda en picat sobretot del Partit Socialista, també dels Verds, que realment és una caiguda, però general. Què passa? Pues, lògicament, hi ha una determinada població que el missatge de l'esquerra ja no li cala, ja no se'l creu, ja no li agrada, poseu el terme que vulgueu, i aleshores està buscant algú que li digui el lloc, no sé si que vol sentir o que li donen unes propostes que li convencen, i s'estan a partits que aquí li diem d'extrema dreta, del qual hauríem de parlar moltíssim. Espera un segon. Sí, convé recordar que en plena campanya electoral el famós tema de la immigració, fins i tot socialdemòcrates i demòcrates cristians van començar a dir que és un tema que haurem de començar a parlar, que s'haurà de començar a controlar la frontera. Ara ja veurem com acaba. O sigui, una de dos. O el tema, cuidado, agafo el tema de la immigració perquè és el més comú. Si realment és un problema, afrontem-lo. Si no és un problema, oye, comencem a explicar a la gent per què no ho és. Però d'una vegada seria important, per una banda, de que comencem a escoltar tothom, encara que no ens hagi votat a nosaltres, a veure, i què hem fet malament perquè hagin triat un altre, o perquè jo no els he convençut, i després el més important, que això és una de les, per mi és un dels exemples de la política alemana, que allà es busca el pacte. O sigui, allà un pacte entre democristians i partits i socialdemòcrates no té res d'estrany. Altra cosa que també resulta divertit, que a part del problema, com ha estat l'esquerra, ara sigui la solució, a veure, també resulta irònic, però és perfectament possible.
Però hi ha una cosa de la qual ningú no parla, és... que el partit l'esquerra, que es diu Die Linke, també ha doblat els vots, no? I sembla que no, només han doblat vots l'esquerra dreta, però per la part de bueno, del que seria Podemos aquí, segurament, no? Die Linke ha doblat.
Podemos i Sumar seria...
Sí, tot, sí, tot, doncs tot. Tenia 36 i em sembla que ara en té 64, no sé, també ha doblat, i això no es parla tant. I en canvi diu que per franges d'edat l'esquerra, Die Linke, ha guanyat els joves han guanyat amb respecte a l'extrema dreta. O sigui, l'extrema dreta té una franja d'edat de gent més gran i, bueno, això els que fan els analistes. Però, per acabar, un minut. Trobeu que hi hagi... Àustria també s'ha sabut aquesta tarda, també hi ha hagut un acord per fer un cordó sanitari a l'extrema dreta. Creieu que serà efectiu, això? Hi ha gent que diu que fer un cordó sanitari farà augmentar més el vot de l'extrema dreta, o realment creieu que bueno, de fet, si mirem el 80% dels votants alemanys han votat a favor d'Europa, no? Que també estaven preocupats, no? I hi ha un 20% només que vota contra Europa, no? No sé si serà efectiu, penseu, o no. O això farà augmentar els vots del partit que queda relegat.
Mira, mai se sap. El que sí que se sap és el que va passar als anys 30 i després tothom, avui, després, quan va passar tot allò de la Segona Guerra Mundial, Hitler i tal, encara es preguntava que per què ha succeït això. Jo no m'explico com Alemanya i tota Europa es va passar a l'extrema ultradreta. Doncs estem a aquest camí. Estem a aquest camí. Després, dintre de 15 o 20 anys, els successors nostres es preguntaran com és que Europa una altra vegada es va deixar que guanyi l'associació d'extrema dreta i ultraextrema dreta. Es preguntaran això i tenim la contestació ara. No es pot permetre forces polítiques que no estiguin a favor de les Nacions Unides i de la Carta de les Nacions Unides. I ja està. És això. Però sembla ser que n'hi ha molta gent que posa paños calientes, això no és extrema dreta, això no sé què, no és saludo nazi, i així estem. Si el cordó sanitari està clar, però les regles també han d'estar clares. I la regla és no pactar amb partits que no estiguin a favor de la Carta Magna de les Nacions Unides.
Mm-hmm. Estem fora de temps, però si vols afegir...
Fàcil, molt fàcil. Jo em considero una persona demòcrata, amb la qual cosa absolutament totes les opcions tenen el seu dret d'expressar-se. Fer un cordó sanitari perquè alguns no estiguin, això és primar-los. I no et contesto això de la Carta de les Nacions Unides que ho vas dir la setmana passada, perquè m'he entretingut en llegir-la, i perdona, Antonio, no. Aquest no és un argument.
Solament...
Ja ho parlarem un altre dia.
El capítol 1.
Per això.
Fàcil, eh?
Ja ho parlarem un altre dia.
Bueno, el capítol 1 només. Si t'has llegit, està clar i diàfan.
Que ho parlarem un altre dia, tranquil.
Potser quan ens trobem davant del pelotón de fusilamiento direm, ostres, aquelles paraules. No sé.
Però aquí estarem tots tres, al pilotó. Eh?
Sí. I tant.
Bueno, espero que no, eh? Adrià, salva'ns. Espero que no. A vegades riem d'això i no som conscients de que la història repeteix. La història repeteix. Bé, acabem avui amb aquest programa tan emotiu. Vull dir, jo crec que hem començat recordant a l'Ester i la recordarem sempre, com hem dit, i hem tingut una conversa molt fructífera, no sé, molt i molt explicativa de la Neus Ventura des de Xàtiva, i hem acabat amb aquest embolic d'Alemanya i de la democràcia, que està clar que continuarem la setmana que ve. Espero a veure si trobem algun alemany que ens pugui explicar més coses, no? Gràcies per estar aquí i ens trobem la setmana que ve. Adéu.
Adéu-siau.
Adéu, passo bé.